Evidentment, si hi hagués qualsevol...
I del Chelsea... Sí, home, segur del Chelsea sí que parla, de Fermín, o no?
Sí, bé, sí, aquí el copropietari que ha rebut aquell premi, però bé, estàvem aquí, estem a una cantonada, esperàvem juste, jo crec que la resta ja han passat i han desfilat. Sí.
Molt bé. Doncs bona feina, Roger, des del Fòrum Grimaldi de Mònaco. Gràcies per la feina, una abraçada.
Gràcies, adeu.
I acomiado també a la Mireia Vera i al Bernat Soler, que ens han acompanyat des de les 6, quan arrencàvem aquest programa especial amb la narració, l'explicació d'aquest sorteig de la Champions, i l'hem acabat amb aquest mercat inconcret encara del Barça i en aquestes declaracions encara més inconcretes del seu vicepresident esportiu. Mireia, Bernat, un plaer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Nosaltres encara hi serem fins a 9:15, com cada dia en aquesta temporada estival a Catalunya Ràdio, i serà aquell moment quan comenci el Catalunya Vespre amb el Sergi Molero. Hola, Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Jordi. Quin glamour el Fòrum Grimaldi, eh? És només
no
dir-ho ja, no?
No.
Com és? Ja has estat?
Sí.
Què?
És un edifici amb molt poca gràcia per fora, com en general Mònaco en la seva totalitat.
Ai, que tindrem un conflicte diplomàtic, Jordi.
Perquè ho entenguis, és com una mena de palau de congressos. Baixes unes escales mecàniques, hi ha un saló, a més el saló del sorteig, que és com el saló magne, tu no hi pots entrar... Però si no hi has estat, ni a Mònaco ni al Fòrum Grimaldi no et perds res.
Però a Mònaco, que hi ha estat, està el Fòrum Grimaldi foradat a la pedra? Perquè allà aprofiten, clar, tenen tan poc espai que foraden la pedra i fan coses.
Això no, perquè és...
Sí,
doncs mira, veus.
És una de les poques platges, així per dir-ho així, convencionals que tenen, i al fons de la platja, al darrere de la platja, quan s'acaba la sorra, tenen aquest...
Salutacions a l'Oficina de Promoció Turística de Mònaco per aquesta...
Segurament no ens posaran publicitat aquesta temporada, en fi.
Bé, però estan allà i... Però no crec que necessitin, tampoc no els troben necessitat.
No,
de...
això tampoc.
No sou el seu públic, tampoc.
Bé, únic objectiu no.
A Catalunya Vespre no fa pinta que hàgim de parlar de Mònaco, però sí de moltes altres coses.
Bé, actualitzarem la situació de l'alerta del pla Inuncat. Des de fa una hora aproximadament tenim en marxa un nou avís de temps violent. Durant encara la pròxima hora es poden produir pedregades, ratxes de vent esclafits o tornados i mànegues a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Ara bé, hem de dir que aquest episodi està sent, com a mínim fins al moment, més lleuger del que en un moment es podria pensar. En les últimes hores s'havia fet l'avís, òbviament perquè la població vagi en compte, i sempre és el millor, que no hi hagi problemes greus. Sí que hem de recordar que hi han hagut cancel·lacions de vols i retards a l'aeroport del Prat, i també trucades, com a mínim un centenar aproximadament, per exemple, des del Vallès Occidental, al número 112, per informar de diferents situacions provocades pel mal temps. Mentrestant, en l'actualitat internacional, Brussel·les respondrà amb més sancions a Moscou després de l'atac massiu aquesta matinada a Kiev, que, recordem, ho ha fet almenys 18 morts, 4 d'ells criatures, i que ha provocat danys a la seu de la Unió Europea a Ucraïna. L'ofensiva ha descarregat, en concret, 600 drons i una trentena de míssils sobre la capital. El Partit Popular, mentrestant, dona per fet que acatarà la distribució de menors migrants que ha dictat l'executiu espanyol, malgrat les reticències d'alguns dels seus governs autonòmics, que segueixen parlant d'imposició i xantatge. La Moncloa acusa els populars de cedir al discurs xenòfob de l'extrema dreta. I a Catalunya, els productors d'oli són optimistes, com a mínim de moment, de cara a la pròxima campanya, després de 3 anys que han estat nefastos. No s'arribarà ni de bon tros a assolir el potencial productiu d'un any normal, però les previsions a hores d'ara són millors que els darrers anys, tot i que tots els ulls encara estan posats al cel, no sigui que hi hagi algun problema i aquest optimisme no s'acabi complint. Per tant, de moment, aneu preparant Jordi i Sònia la setrillera per quan comenci la campanya, però cal veure si el cel respecta els productors, també.
Esperem-ho. A 9:15, al Catalunya Vespre, amb el Sergi Molero al capdavant i tots aquests continguts. Gràcies, Sergi.
Que vagi bé a vosaltres.
Pop-up Vespre. Amb Sònia Gelmà.
Per si heu estat desconnectats aquestes dues últimes hores, que sapigueu que ja s'ha fet el sorteig de la fase Lliga de la Champions i que el Barça ja coneix els 8 rivals que enfrontarà en aquesta primera fase. I és un bon sorteig, podríem dir, pel Barça, tot i que té rivals durs, com no pot ser d'una altra manera, perquè així està definit pràcticament, podríem dir, el sorteig. A casa jugarà contra el PSG, l'Eintracht de Frankfurt, l'Olympiacos i el Copenhagen. I fora de casa jugarà Stamford Bridge contra el Chelsea, a Bruges, a Praga contra l'Eslàvia de Praga i a Newcastle. Aquests són els 8 rivals del Barça. El Madrid ha tingut un, podríem dir, pitjor sorteig amb rivals un punt més difícils en alguns casos o una classe mitja superior, diríem. A casa jugarà contra el City, la Juve, l'Olímpic de Marsella i el Mónaco, i fora contra el Liverpool, l'Olympiacos, el Benfica i l'Almaty. I a més haurà de viatjar fins al Almaty, que està tocant la Xina, en el club més oriental d'aquesta Champions i de la història de la Champions, de fet.
Molt bé, doncs aquests són els continguts més destacats d'aquestes dues primeres hores de tot Costa.
Bé, i el partit estrella d'aquesta Champions, que seguiràs en fruició, el Pafos, no, l'Almaty Pafos.
Haig de...
Recordem, Almaty Pafos, l'equip... ara no surt d'on és l'Almaty, de Kazakhstan.
Sí.
De Kazakhstan, contra l'equip xipriota de Pafos.
Haig de parlar amb el Xavi Campos, a veure si considera necessari...
La nostra presència allà,
creus?
Una prèvia de l'Almaty Pafos?
De l'Almaty,
doncs.
De l'Almaty Pafos. Vinga, va, seguim.
Tot Costa.
7 minuts passen de les 8 del vespre. Hem repassat el mercat del Barça, encara amb aquesta incògnita sobre el futur de Fermín. Hem d'anar cap a Girona. Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
El futur de Krejci ja era conegut, ara ja és oficial, ha fitxat pel Wolverhampton de la Premier, i això obre un escenari de, vaja, en el qual les incorporacions haurien d'arribar gairebé en cascada.
Sí, el traspàs definitivament de Krejci, és que m'ho estic fent a sobre, fa que creixi el límit salarial del Girona de cara a les pròximes incorporacions. És que m'ho has posat, tu, votant,
jo?
No? Sí, bueno, no, ell, perquè
clar,
com dius, creixi.
En tot cas,
sí,
el cognom sí. De l'interessat.
I doncs em creixi ja el Wolverhampton. Recordem que el Girona ingressarà una mica més de 30 milions d'euros. Pels altres, Unahi, en principi, si no hi ha res de nou, arribarà demà. Aquest migcampista marroquí de l'Olímpic de Marsella es preveu que el traspàs estigui sobre els 6 milions d'euros. També aquest ucraïnès de Barat, que Banat, en aquest cas, jo em dic en Barat, tinc obsessionat amb Barat. En Banat, doncs, també hi ha acord amb el Dinamo de Kiev, tot i que han d'acabar de lligar la forma del traspàs, i Miovski també és a Escòcia per fitxar pels Rangers. En principi aquests serien els quatre noms del Girona que les coses estan ja solucionades. I pendents des del que pugui passar amb Yangel, el València continua pressionant a la Real Ciutat perquè els hi vengui Sadik. Sadik també està més per anar al València que no pas al Girona, i el Girona doncs està pendent d'aquesta situació perquè recordem que Yangel ha demanat sortir, i Yangel l'única oferta que té hores d'ara i no satisfà el Girona és de la Real Societat.
Sí. Tal com m'ho presentes, Krejci ha marxat, Yangel vol marxar, Sadik no vol venir, i per tant, el que em surt que arriba de manera imminent és Unahi...
Unahi, sí,
i Banat,
sí. Però clar, ni un ni l'altre...
Jo tenia la sensació que vaja, hi hauria més moviment d'entrada, o n'hi ha d'haver.
Sí, no, n'hi ha d'haver, perquè de seguida que marxi Miovski ha d'arribar Banat, quan marxi Yangel en la seva posició ha de cobrir-la Unahi, i jo no descartaria encara alguna altra sortida sorpresa amb un Girona que encara continua pendent de la incorporació d'aquest extrem esquerre, que aquí s'aposta pel retorn de Brian Hill, si finalment també arriba lliure, si han de pagar no. Brian Hill encara té contracte pel Tottenham. I veurem què passa amb
aquesta... Brian Hill ja està sa?
Encara no, però vaja, d'aquí 15 dies o un mes ja podria jugar. Com que em van quedar força contents la temporada passada,
clar,
és un jugador que s'hi ha de venir lliure, clar. Doncs...
Per cert, Oriol Romeu, ara que ja està desvinculat del Barça, interessa el Girona o això és una porta tancada?
va interessar fa algunes setmanes, però ara ja amb l'arribada d'Unahi, tot i que no és el mateix, i que en principi Solís no marxarà, perquè Mitchell el vol, i si no li arriba una oferta molt i molt gran que si satisfà el jugador, en principi John Solís es quedarà. Jo crec que Oriol Romeu és una porta tancada. Ara bé, vés a saber què passa d'aquí al final del mercat d'hivern. Però en principi
ho dius com si faltés faltessin dos mesos, queden cinc dies.
Però és que jo tinc la sensació que passaran coses encara a Montilivi.
Vaja, posaran una tenda de campanya al solar davant de Montilivi fins dilluns a la mitjanit.
Tot això, encara pitjor el que es preveu per dissabte, perquè Ángel està lesionat i a punt de sortir, Creixi no jugarà i ni Unahi ni Banat arribaran a temps. Per tant, encara la situació una mica pitjor.
Molt bé. Doncs, tampoc és
començarem la Lliga a la jornada 4.
Tampoc és que el Sevilla vagi sobrat, també t'ho dic, però no seria la millor manera d'intentar començar a redreçar la situació.
Demà parla Mitchell.
Doncs demà l'escoltarem, que segur que serà interessant, perquè l'última vegada que va parlar va fer pujar el preu del pa. Gràcies, Solà.
Adéu.
Hola, Dami Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
L'Espanyol ho té molt més embastat tot, fins al punt que amb la incorporació d'Urco, que ja és oficial, ja està.
Sí, i a més que amb Urco es tancaria el capítol de fitxatges. El jugador vitorià de 24 anys avui ha passat la revisió mèdica per confirmar aquest fitxatge per 5 temporades a canvi del 80% dels drets i entre 4 i 5 milions que s'han pagat a la Reial Societat. Urco va arribar a l'Espanyol l'any passat, recordeu, en el mercat d'hivern, com s'ha dit, va disputar 17 partits, 16 com a titular, i va ser important per ajudar l'equip de Manolo González a aconseguir la permanència.
Vine a 6 meses donde fui muy, muy, muy feliz, donde disfruté, y la verdad el poder volver a estar aquí, o sea, estoy muy muy contento. Bueno, al final yo las ganas que tenía de venir aquí eran muy grandes, ¿no? Fui muy feliz y bueno, sí que al final en las negociaciones no solo todo depende de mí, si hubiera dependido de mí, pues claro que lo hubiéramos hecho antes, pero bueno, al final la Real y el Español llegaron al acuerdo y bueno, ha sido ahora, pero bueno, mejor como es tarde que nunca.
Més mercat blanquiblau, l'Espanyol avui ha cedit el defensa Pablo Ramón al Racing de Santander fins a final de temporada. Ramón havia arribat en l'últim mercat d'hivern procedent del Real Madrid. Per altra banda, el Marroc i el Congo han convocat els blanquiblaus Omar El Hilali i Charles Piquel, respectivament, per als compromisos de seleccions d'aquest mes de setembre, això el dia que l'Espanyol ha informat que s'han superat els 35.000 socis.
Que és una xifra espectacular i que...
30.000 abonats, 35.000 socis.
Doncs, vaja, una xifra que demostra que hi ha hagut il·lusió, fins i tot quan anàvem mal dades, vaja, hi ha hagut fidelitat i que ara hi ha també il·lusió entre la massa social perica.
Jo diria que eufòria, no?
Sí, és veritat. Gràcies, Damià.
Fins ara.
I tanquem la repassada del mercat amb la Ruth Vila, amb totes aquelles qüestions. De fet, veig que començarà amb un nom que Ricard Torquemada ja ha posat al damunt de la taula.
Sí. De mercat destaquem doncs el fitxatge de Voltimade pel Newcastle, 85 milions d'euros, ve de l'Stuttgart. El Villarreal ha fet oficial avui el fitxatge d'Arnau Tenas. Ja n'hem parlat, però avui s'ha fet oficial un fitxatge per 2,5 milions d'euros al PSG. Hi ha diversos colabrots a la Lliga Espanyola. El Betis treballa en el retorn d'Antoni. Dirigents de l'equip andalús encara són a Manchester per mirar de convèncer el United, perquè el jugador diu que és on vol anar al Betis. A més, el jugador, segons The Sun, estaria establert en un hotel, ha deixat la seva mansió a Manchester i s'ha establert amb la seva família en un hotel al costat de l'aeroport. Fins i tot publicaven preus, 150 euros de nit, i molt males crítiques en els buscadors d'aquests hotels. Però que ell està ja preparat per pressionar també més el United de que el deixin sortir i marxar el més aviat possible al Betis. Però, clar, econòmicament...
T'haig de dir que és una de les formes de pressió més estranyes que he vist a la meva vida. Quina diferència hi haurà en estar al costat de l'aeroport o a casa teva agafant un taxi anant cap a l'aeroport.
Un hotel de poques estrelles i hi ha un Porsche increïble per catallar, que és el del futbolista. Confirmava Roig que Jeremy Pino marxa al Crystal Palace, ho feia durant el sorteig de la Champions. El culebrot Ducci, de la seva sortida a la Lliga Anglesa, continua, i avui amb una acció còmica, que és que veien com el cotxe del futbolista que s'estava entrenant amb el Getafe se l'emportava a la grua perquè es veu que ha picat amb una paret quan l'aparcava dins de la ciutat esportiva per l'entrenament. I vaja, estava tothom pendent de què passava amb Butch avui, si hi havia representant o no, i el que hem vist és com s'emportava el seu cotxe a la grua. De moment continua entrenant-se amb el Getafe.
També dic que podria ser un missatge avalat del club que es mor per vendre'l i el jugador no ho acaba de veure gaire clar i segons com no vol marxar, el Getafe necessita vendre'l per inscriure, que se t'endugui el cotxe a la grua mentre t'estàs entrenant.
Tu has vist el padrino, eh?
Pot ser un missatge. El següent serà un cap de cavall quan es lliri.
Ramazzani, l'extrem de Leeds, ha passat avui revisió mèdica per un possible fitxatge, cessió al València. Mateus Fernández, no el del Barça, sinó el migcampista portuguès de 21 anys, se'n va al West Ham. Segons Sky Sports, pagant per ell al Southampton 42 milions d'euros. Sí. I Kolo Muani negocia el seu retorn a la Juve.
Tot l'estiu que ho intenten i vaja, com no ho desbloquegin, faran salat i se l'haurà de menjar el PSG, que està igual una mica que amb Donnarumma. En fi, aquesta és la repassada de la resta de mercat més enllà del Barça, l'Espanyol i el Girona. Gràcies, Ruth.
Gràcies.
Farem una pausa. No, farem una pausa perquè la Sònia vol dir una cosa.
No, que li volia comentar a la Ruth, perquè ens ho va explicar fa un parell de dies, que finalment DAZN oferirà la Lliga Femenina, perquè tu ja vas apuntar que eren optimistes a DAZN.
Sí, sí, sí. Però... que havia canviat la torna, d'un dia a l'altre havia canviat i hi havia optimisme i al final ho faran per DAZN.
Amb menys recursos per això, no? M'explicaves
abans. Sí, perquè el que volien, explicàvem, no? El tema és que sigui negoci, ells compren drets i evidentment no són una ONG, per tant, el que compren i emeten ha de ser negoci per la Lliga F, però també per DAZN. Per DAZN no és negoci i hauran de retallar recursos perquè de moment no han entrat nous operadors. El que sí que han fet de moment és pujar la quota per veure la Lliga F, una quota que s'aproxima als 15 euros i a més no inclou Champions. Recordem que l'última quota de paquet de Lliga F més Champions era de 10 euros, ara que està sense Champions, 15.
No fa la impressió que pujar la quota
afavoreixi
el teu negoci en aquest cas concret, però en fi, vaja, ells són bastant més experts en la matèria que nosaltres. Ara sí, Ruth, gràcies.
Gràcies.
Una pausa i hem de passar per Pal, on avui ha acabat l'etapa de la Vuelta, i hem de passar per l'Everest. Imagina't quines dues muntanyes ens esperen. Ara venim.
Viu un estiu que val per 3 al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ricard.
Garriga, tot a punt?
Per començar la tarda?
No, tot a punt per la festa de final d'estiu de Catalunya Ràdio d'aquest divendres.
Ah, sí, sí, tothom confirmat. La Romagosa, la Carot, els del que no surti, les capes...
I les actuacions?
Ginestar, Manu Guix i el Pot Petit.
I els oients?
Invitacions exaurides. Tindrem la casa Seat a rebentar.
Doncs au, anem a dir adéu a l'estiu i hola a tot el que ens espera aquest setembre.
Aquest divendres, a partir de les 10, especial festa final d'estiu de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga des de la casa Seat de Barcelona.
Però dius que no ho tens tot a punt per la tarda?
Sortirà molt bé.
Bueno.
La nit de diumenge a dilluns torna la nit dels ignorants amb Marta Romagosa.
Començo a ser ignorant i m'encanta, perquè així podré aprendre de tots vosaltres, oients. Solà, que em trucaràs.
Mira, no ho sé, eh?
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants.
Quantes vegades hauries desitjat llançar el despertador per la finestra? Quants cafès necessites per ser persona? Matinar no és una missió senzilla. Però a partir de l'1 de setembre, tot això canviarà. Perquè a Catalunya Ràdio arriben...
els matiners.
Salta del llit amb alegria i engega el dia amb el despertador que desperta els altres despertadors.
Us prometem que mai haureu desitjat tant llevar-vos a les 5.
A partir del dilluns 1 de setembre...
De 5 a 6. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
Serem pura cafeïna.
Sents això? Són els nostres 26.000 propietaris rebent l'avís que avui han cobrat les seves rendes. Com ho fan? Molt fàcil. Lloguer Segur et garanteix el cobrament de la teva renda el dia 5 de cada mes. Lloguer Segur ho fa tot per tu. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Quan tornes de vacances, l'única cosa que t'endús de record és la sorra. A les xancletes, sorra. Al biquini, sorra. A la motxilla, sorra. A la cartera, el cupó extra de Nadal de l'11. Ja està a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 90 premis de 400.000 euros i més d'un milió de cupons premiats. Aquest estiu, endú-te'n alguna cosa més que sorra a la cartera. Emporta't el cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
No lo ves!
Tot costa.
10 minuts i dos quarts de nou. A la primera de les dues muntanyes que visitarem és l'estació d'esquí de Pal, Andorra. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. He baixat, ja, Andorra la Vella.
Ah, ja has baixat. Bé, sí, doncs tens d'Andorra la Vella. Però has estat a la muntanya, que és el que m'interessava. Etapa estranyota, permissivitat a l'escapada, fins i tot diria que, amb perdó del barbarisme, certa patxorra dels favorits, fins al punt que vaja, hi ha hagut canvi de líder.
Compro el barbarisme, te'l compro. Ha estat una etapa, sí, amb una fuga relativament consentida, que ha agafat diferències importants. Eren 10 homes, 10 ciclistes, no eren perillosos a la general. Al final, victòria en solitari de Jay Vine, l'australià de l'UAE, que se n'ha anat en solitari en el descens de la Comella. Curiós, perquè ell justament en el descens no seria un gran especialista, però ha agafat una diferència suficient per encarar l'última ascensió a Pal i aconseguir aquesta victòria en solitari, victòria de prestigi, victòria de qualitat. Per darrere, uns 50 segons ha arribat Thorsten Train, el noruec, un altre dels de la fuga, i el destaco perquè és el nou líder de la general. El grup dels homes importants ha arribat a entre 4 i 5 minuts, hi era Jonas Vingegaard i era també la resta d'homes importants, amb un... afegeixo aquí un asterisc, ara te l'explico. Deia això de Vingegaard perquè hi ha hagut pocs atacs avui. Chicone sí que l'ha provat una mica, Vingegaard ha saltat fàcil a roda, hi ha hagut pocs moviments i, com deies tu, els de la general avui han estat no passius, però no molt actius. A Vingegaard ja li va bé, d'alguna manera, perdre el lideratge, a més es queda uns 2 minuts del mallot vermell, és a dir, una diferència recuperable. I t'apuntava un asterisc, Juan Ayuso, que sí, ha patat, literalment, ha patat i ha acabat perdent 7 minuts respecte a Vingegaard i la resta d'homes importants. Per tant, Juan Ayuso, que s'acomiada de guanyar aquesta edició de la Vuelta.
Molt bé, bé, molt malament per Juan Ayuso. Tot i haver perdut el liderat, Vingegaard continua sent el principal favorit, eh?
Sí. Sí, és cert que la diferència, per exemple, amb Almeida es manté aquests 8 segons, en un ventall de 15, 20, 30 segons, i té molts homes importants, però sí, encara que estigués una miqueta per darrere, Vingegaard seguiria sent el favorit. I malgrat aquests 2 minuts i poc que perd ara en Thorsten Train, amb el nou líder de la general, que és un bon ciclista, però vaja, a mi se'm fa molt difícil pensar que Train pugui optar a guanyar aquesta Vuelta. Vingegaard segueix sent el clar favorit per guanyar.
Isaac, no deixaré marxar sense preguntar-te per un anunci important que s'ha de produir demà al món del ciclisme i no sé fins a quin punt ens en pots donar detalls.
Oficialment només sabem que demà s'anunciarà, per entendre'ns, una mena de criterium ciclista. Podem afegir alguns detalls. Serà un criterium ciclista a final de temporada que es disputarà aquí a Andorra, un cap de setmana amb un format molt espectacular, un format televisiu, amb molt pocs ciclistes, i que comptarà amb noms molt importants. Ja et dic, no sé si passarem de 6-7 ciclistes, però hi serà Tadej Pogacar, i em jugaria alguna cosa que entre Vingegaard, Roglic, fins i tot Del Toro, gent així important, també els hi trobarem. Caram. És a dir, un format nou, televisivament molt atractiu, diferent del que s'ha vist o hem viscut fins ara al món del ciclisme. Demà coneixerem més detalls d'aquesta aposta, d'aquest criterium, que no té res a veure amb els criteriums de final de temporada de tota la vida.
Doncs n'estarem pendents. Gràcies, Isaac. Fins demà.
Una abraçada.
T'escolto, canvi. Catalunya, salit el sastre del món. Visca Catalunya, canvi. Òscar, m'escoltes, canvi! Sí, sí, t'escolto. L'expedició baixa de Barcelona ha complert el seu primer objectiu, canvi.
Avui fa 40 anys d'això. Això que escolteu és l'antena de Catalunya Ràdio, per on va sonar el missatge des del cim de la muntanya més alta del món, des de l'Everest. Era un grup format per 14 alpinistes catalans, però 3 van fer el cim: Carles Vallès, Toni Sors, ara tristament desaparegut, i el tercer nom era Òscar Cadiach, al qual puc saludar ara. Òscar Cadiach, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé, i vos?
Heu fet el cim.
Hem fet el cim. Nosaltres, 40 anys després, però tu en el seu moment. 40 anys després, i escoltant-te des del cim de l'Everest, l'emoció es manté intacta?
L'emoció és important i es manté, sí, pell de gallina, no? Però Clar, han passat 40 anys, si no ens en oblidem. Si sempre es manté latent, i això, aquest recordatori, més aquests dies, doncs es fa molt patent als nostres vides.
Òscar, de tots aquells dies, del moment, no sé si el moment clau serà, però quin és el record més present que tu tens d'aquells dies?
El naixement de la meva filla, Oda, que va néixer unes hores després del cim. Aquest és un dels grans records que jo tinc d'aquesta epopeia, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta muntanya, en el que tots els astres es van ajuntar i tot va acabar sortint bé i vam poder tornar a casa i satisfets i contents i feliços.
Pels que no hem trepitjat mai un 8.000, com és el nostre cas, la lògica diria, home, el difícil és pujar, però en el vostre cas va ser gairebé més fotut baixar.
Sí, evidentment, perquè no hem d'oblidar que érem 6 persones. Estàvem a l'època monzònica, que és l'Everest només s'ha pujat 2 vegades a l'època monzònica, que és a l'estiu. A l'estiu hi ha molta neu a la muntanya, a l'hivern o les primaveres o les tardors està totalment seca, és negre, és pedra, només hi ha glaç, i aquí doncs hi havia metres de neu, no? I això feia que es anés molt lent, que no es pogués progressar. Per fer els últims 250 metres doncs vam estar 6 hores. Caram. Perdó, els últims 100, 148 metres, des del segon esgraó a 8.700 fins al cim, doncs, bueno, vaig estar, perquè estàvem el Son Butamang i jo. Els altres companys venien per la trinxera del darrere, no?
Deia que éreu 14 alpinistes catalans, que 3 sou els que vau fer el cim. Vaja, éreu... Fa la sensació una mena de dream team de l'alpinisme català el que va portar aquella expedició a l'Everest.
Sí, estàvem amb l'època daurada. Enric Lucas, Nil Boigues havien fet la sud de l'Annapurna l'any 84. Nosaltres, Magrinyà i jo, havíem fet la paret del Rupal, la més llarga del món, el Nanga Parbat, que tot això són 8.000. El Carles Vallès i altres companys havien fet el Choyu, un 8.201, i el Toni Sors havia estat també en el Broad Peak, perquè en aquell any 85 es podien comptar amb els dits d'una sola mà, la gent que havien pujat 8.000 d'aquí. I aleshores, coneixement de quines sensacions i com es viuria una muntanya així, només les teníem els que hi érem en aquell moment, no? Ens vam agrupar tots quan ja havíem fet 3 intents dins de la mateixa expedició al camp base, que estàvem una mica defallits, per dir-ho clarament, i vam dir l'única manera és fent un treball d'equip, una força, i arribar allà dalt els que puguem. I bé, vam tirar amunt, i dels tots els 14, doncs algú ja va desistir, només començar, algú més va arribar als camp bases avançats, i després dels 9 que vam arribar al darrer camp, a 8.450, doncs 3 van dir, ja hem donat tot el que hem pogut, això és molt maco, perquè si un equip fa el màxim, és un treball d'equip, m'entens? Si un ja de lluny diu no ho faré, es desmoralitza abans i desmoralitza també els altres, no? Però la veritat és que va ser molt maco i allà dalt estàvem doncs 3 nepalís, que se'ls tractava també com un membre més de l'expedició, i 3 catalans. I aleshores, evidentment, els diaris del Nepal, 3 nepalís han assolit el sostre del món acompanyats d'una expedició internacional. No es pensem que tot era català, clar.
Efectivament, però aquí ens ho mirem com que Catalunya i amb la seva representació, 3 alpinistes van trepitjar el cim de l'Everest avui fa 40 anys per primera vegada, i avui n'hem volgut parlar amb una llegenda del nostre alpinisme, amb l'Òscar Cadiach. Òscar, gràcies i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres.
30 segons i dos quarts de nou. Sònia, remata-ho com puguis.
Ho remataré rapidíssim amb els rivals del Barça en aquesta fase lliga de la Champions. PSG, Chelsea, Frankfurt, Olympiacos, Copenhagen, Bruges, Slavia de Praga i Newcastle.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a l'equip que ha fet possible el programa d'avui i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà, a l'hora de sempre. A les 7. Lluís, et fa il·lusió tornar a jugar contra el Barça?
Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.